Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteoterra. Anem directament de cara a barraca. Tema interessant. Bé, no vol dir que cada setmana no ho siguin d'interessants, però acostar-se a la producció agrària agroecològica, tocar de la capital catalana, doncs no ho sé. Sembla que té més morbo, evidentment, que no pas fer-ho en un indret, diguem, més perdut. Exacte. De la mà de Déu. Jordi Puig, què tal?
Bona tarda, bona tarda. Sí, avui, no? Avui us porto una perla urbana. De fet, és una perla urbana, com la persona que tindrem avui aquí. Un home que ha arribat a, segurament al mateix lloc on estic jo, des, a partir d'un altre camí.
Sou companys de carrera, ambientòlegs.
Sí, tots dos estem a punt de fer els 40, o ja els hem fet, de la mateixa promoció. I el que avui us explicarem...
No us queixeu, els que en tenim ja 50 ens ho mirem amb enveja.
Bé, mira, tothom va néixer quan li tocava.
Sí. L'important és anar celebrant.
Exacte. Doncs bé, avui us parlarem de la dinamització agroecològica local, que és una eina que el Guillem i altres científics han anat desenvolupant i que ens permet doncs, aplicar sobretot al món agrari i de la dinamització local estratègies perquè doncs, això l'alimentació sigui més sostenible, sigui de més proximitat i sobretot integri tots els agents de la cadena, des dels consumidors fins als mateixos pagesos. Amb aquesta filosofia, Collserola doncs, està fent un pla de dinamització agroecològica que el Guillem ens explicarà i que penso que és cabdal perquè integra tota aquesta escala social que moltes vegades l'oblidem els projectes doncs, més ambientals o més de producció.
Entenc.
I que en un context urbà com la regió metropolitana, Barcelona, i en aquest cas
no Collserola
al centre, no es pot oblidar.
Guillem Tendero, ambientòleg, membre de l'associació Arran de Terra. Bona tarda.
Bona tarda.
Faig la primera pregunta i després ja t'esbraves, Jordi, no et preocupis.
Tranquil.
Ha costat d'entendre que els espais naturals han de tenir una... penso jo, una sinergia amb la vida de les persones i amb les activitats agrícoles que tradicionalment, històricament, s'hi havien desenvolupat.
Ha costat d'entendre, jo diria que fins i tot encara no està prou entès i que queda fer molta feina perquè la societat en general, la ciutadania, les administracions públiques, els agents socials en general vagin prenent consciència de la gran importància que té precisament l'activitat agrícola i ramadera per la conservació dels valors naturals en els espais naturals i arreu del territori. No?
Mm-hmm. Jordi.
Sí, bé, jo el que et voldria demanar és que ens expliquis breument com heu treballat a Collserola, què heu fet, què heu desenvolupat per poder arribar a aquest objectiu que és el que deies ara, és a dir, la conservació dels valors agraris i els naturals.
Sí, si et sembla, explicaré una mica d'on venim per entendre, per
contextualitzar
cap on volem anar. Algo que és molt desconegut és que Collserola històricament havia tingut un ús agrari. A finals del segle XIX, més de la meitat de la superfície de Collserola, que són unes 8.200 hectàrees, estava cultivat. El principal conreu era la vinya. Hi havia molta vinya a Collserola i molts cellers i aprofitaments, se'n feia vi, etc. Què va passar a finals del XIX? Que va arribar la filoxera, es va carregar la vinya. En els llocs més remots ja no es va cultivar gaire res, però en la majoria d'espais que estaven cultivats en vinya s'hi van instal·lar uns altres tipus de cultius, en general fruit sec, no? Fruiters de secà, garrofers, ametllers, oliveres... I el 1956 va haver una gelada molt forta coincidint amb la Candelera.
El 2 de febrer, el 20-22 de febrer.
Exacte, sí. Una gelada negra.
7 i mig sota zero al Fabra. No, perdona, 7 i mig al centre de ciutat, 11 sota zero al Fabra.
Sort que tenim un meteoròleg que ens ho pot certificar.
Home, m'ho has posat...
No ens inventem res. Doncs aquella gelada extraordinària, històrica, del 1956 es va carregar tots, o gairebé tots, els garrofers, els ametllers que s'havien instal·lat.
Clar.
I ja sí que les zones de més difícil accés ja no s'hi va cultivar gaire res. també coincideix a finals de segona meitat del segle XX.
Desarrollismo,
però no només el la pressió urbanística, sinó també unes polítiques de reforestació. En aquell moment es decideix que Collserola ha de ser el Central Park de Barcelona.
Yeah.
Un parc forestal, perdoneu. I hi ha unes polítiques de reforestació molt importants, bàsicament de pi blanc, ja hi havia una mica de bosc, força bosc, la meitat de la superfície més o menys era bosc, però a partir d'aleshores el bosc s'extén molt més. Coincideix tot això també en el moment de la industrialització de l'agricultura. Mm-hmm. I què passa? Que a Collserola bàsicament hi havia una agricultura de subsistència, diguem,
unes
el món,
quantes masies,
el món rural i... tradicional, sí, exacte, sí. Amb diversitat de cultius, però no, és un territori que no era gens favorable per a la industrialització agrària.
Clar.
Aleshores, entre una cosa i l'altra, tot això va anar portant a la disminució de l'activitat agrària. Ens trobem que es fa un estudi l'any 2009-2010, el Parc Natural de Collserola, el Consorci, fa un estudi i determina que en aquell moment ja només hi ha un 2,5% de la superfície cultivada, el 56% era gairebé el 30%,
caram.
I al voltant de 2010 ja només era gairebé, no arribava al 3%. I encara en aquests últims anys, des del 2010 cap aquí, es constata que encara s'ha anat perdent més superfície cultivada. Això és un problema molt greu, per diferents motius, però un dels principals per la pròpia conservació dels valors naturals del parc de Collserola. Per què? Perquè en els nostres paisatges mediterranis, històricament l'activitat agrària ramadera ha sigut la que ha conformat els paisatges,
ja,
que tenim.
Sí.
És el típic paisatge mosaic que se'n diu, on hi ha una mica de bosc, una mica de pastura, una mica d'horta, una riera, diferents tipus de cultius, i aquesta diversitat d'espais dona una diversitat d'hàbitats que afavoreix la diversitat d'espècies. Quan desapareix l'activitat agrària i ramadera, hi ha una uniformització dels hàbitats i del paisatge, i això porta a una disminució de la biodiversitat. I hi ha una sèrie d'indicadors que estan controlant el Parc Natural de Collserola de disminució d'aquesta biodiversitat, que són realment alarmants, i està directament relacionat amb l'abandonament de l'agricultura de ramaderia.
Ens has fet una classe d'història magnífica. A partir d'ara, no, t'ho dic de veritat, és a dir, hi ha coses que jo no coneixia, i mira, i relacionades amb el temps, el tema del 56, doncs encara menys. Ara ja et demanaria concreció, sí, en les respostes tipus bateria que et farà el Jordi.
Vinga, doncs va, anem-hi.
Les preguntes i respostes.
Torno a insistir, si ens pots donar una mica de pinzellada de com treballeu la metodologia i, sobretot, aquest inventari que heu fet, que forma part d'aquest estudi, què heu trobat? És a dir, què queda Collserola d'aquest passat esplendorós que ens explicaves?
Doncs bé, nosaltres ens incorporem al treball que ja venia fent el Consorci des d'abans, ens incorporem el 2016 des de Ran de Terra amb una proposta d'ampliar la diversitat d'actors als que mirar de posar a treballar junts per recuperar l'agricultura de ramaderia a Collserola. És a dir, només treballant amb la pagesia creiem que no ho aconseguirem, perquè n'hi ha molt poca, perquè està en una situació afronta dificultats importants, i per tant el que nosaltres proposem, el que proposa la dinamització local agroecològica, que és la metodologia amb la que nosaltres treballem, és plantejar una transformació integral del sistema alimentari, i en aquesta transformació mirem d'implicar, com deia, la diversitat d'agents socials d'un territori. No es tracta només de produir de forma ecològica, no? I per tant d'una transició ecològica en la manera de produir, sinó que ens hem de replantejar també la manera de transformar els aliments, de la distribució, la comercialització, el consum, i per transformar tot això falta molta sensibilització, molta pedagogia, implicar el conjunt de la societat local, perquè entenem que són projectes que busquen el bé comú per no només beneficiar la pagesia, sinó a tots i a totes, no?
Petitíssima pregunta. Sí. Arran de Terra només treballeu amb Collserola?
No.
D'acord.
No, tenim en marxa projectes a altres territoris també.
Sempre amb espais naturals?
No necessàriament espais naturals protegits,
d'acord.
Però treballem en general en la dinamització de la transició agroecològica. Nosaltres promovem la transició agroecològica de la mà d'administracions públiques o de col·lectius i entitats en diferents territoris. Fem formació, fem assessorament, fem recerca, tenim un postgrau en marxa juntament amb més persones, no només d'arran de terra, sobre dinamització local agroecològica, sempre amb l'objectiu d'afavorir que avancem cap a sistemes alimentaris més justos, més sans i més sostenibles. I aquí, evidentment, és fonamental reforçar la pagesia.
I, Guillem, d'aquest cos de pagesos que encara queden a Collserola, que encara no ens has dit quants són...
Ho estic deixant pel final.
Ens fas patir, ens fas patir.
Portem 10 minuts. Teòricament hem acabat. Deixarem 3-4 minutets de marge, eh?
D'acord.
Però...
Jo voldria que ens expliquessis quines són les traves per un desenvolupament de l'agricultura. És a dir, és el pla especial del parc? Són les normes urbanístiques municipals, què impedeix que es pugui desenvolupar la superfície agrària en el parc, si és que hi ha algun impediment, i sobretot que ens ho lliguis també amb aquests indicadors que comentaves de biodiversitat, és a dir, quines zones hem de guanyar preferentment el bosc, si és que ha de ser així, per equilibrar el sistema ecològic de Collserola.
La producció agrària a Collserola afronta reptes molt importants. Un d'ells és el senglar, per exemple. Tenim una plaga pràcticament del senglar, no només a Collserola, altres interès també, però a Collserola especialment, i això danya molt els cultius dels productors. L'accés a la terra, malgrat tenim terres que s'estan abandonant, l'accés és difícil perquè molts cops els propietaris no tenen un especial interès en cedir aquelles terres per diferents motius.
Per tant, no és un problema de quantitat de terres, sinó d'actius agraris que la gestionin.
També falten inversions importants per recuperar terres que porten temps abandonades. I hem de pensar que Collserola es practica una agricultura de muntanya. Vulguis o no, Collserola és una muntanya i, per tant, els rendiments són inferiors que els del Baix Llobregat, que el Parc Agrari, que el Vallès o que el Maresme. Això fa que a Collserola tenim petites produccions que fan uns productes de molta qualitat i molta diversitat de productes, però que els costos de producció són més elevats que en altres terres que són més, on tenen unes condicions més favorables. Per tant, necessitem mimar i necessitem que l'administració pública doni especial recolzament a la pagesia de Collserola si volem que se'n surti, si volem que hi hagi pagesia, pagesos i ramaders a Collserola. El 2016 vam fer una diagnosi de la situació de la pagesia, dels pagesos professionals, i vam trobar que hi ha 18 experiències de producció professional agrària a
Aquesta
Collserola.
Aquesta
és la xifra. 18, una vintena, diguem.
El repte... La superfície cultivada la teniu? La sabeu?
Sí, cultiven unes 150, 200, no arriba a 200 hectàrees.
No està malament.
És extensió.
I hi ha diversitat de producció. Hi ha cereal, hi ha fruita dolça, hi ha horta, hi ha ramaderia, hi ha xais, hi ha cabres, hi ha apicultura, hi ha olivera...
Quin sector creus que és el més determinant per la biodiversitat d'aquests que has comentat?
Un repte molt, molt important el tenim amb la producció de cereal extensiu, que és el que més s'ha reduït en les últimes dècades i el que té més capacitat d'augmentar superfície. La horta és dels que en els últims anys s'ha recuperat una mica, però com que són petites finques, no és significatiu en termes de nombre d'hectàrees. En canvi, la producció de cereals és molt important reforçar-la per tindre espais oberts dins el bosc i que no se'ns homogeneïtzi el paisatge.
I que sobretot si hi hagués un incendi, etc.
Juga un paper molt important també en aquest sentit.
Ho hem de deixar aquí, em sap greu. N'hem de continuar parlant, i més si teniu més espais que arran de terra hi treballeu. Hem parlat de Collserola, però precisament has dit això és muntanya, això és al costat de la ciutat, i hi ha altres espais amb unes característiques molt diferents. Guillem Tendero, ambientòleg, membre de l'associació Arran de Terra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.
I com sempre, Jordi Puig, moltíssimes gràcies per, com sempre, comandar les línies principals d'aquest espai.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
El concurs.
Quants productors professionals hi ha dins del parc de Collserola? Premi és un lot de torrons i mels alemany. De la setmana passada, qui fa custòdia agrària a l'Empordà? La resposta és Lia Eden. Lot d'11 productes pastoret, aquesta és una opció, o també podeu triar amb una visita guiada per a 4 persones a les instal·lacions de la fàbrica, una cosa o una altra. El guanyador és el Ferran Benaiges de Tortosa.